Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Plantilla del Centre d'Esport Sabadell després d'aconseguir l'ascens a segona divisió, una categoria a la qual tornen 5 anys després, gràcies a la victòria davant del Barça B en la final del Playoff Express. L'equip d'Antonio Hidalgo va aconseguir remuntar el gol inicial de Montxú amb les dianes d'Aleix Coc i Néstor Querol. El tècnic ha assegurat que l'ascens és el resultat de l'esforç durant tota la temporada interrompuda per la Covid-19, però també durant el Playoff, recordem, superant les dues primeres eliminatòries en la tanda de penals.
Les coses venen com venen, hem treballat molt per aquest premi, ho teníem a la mà a 90 minuts com avui i bueno, a seguir creixent com a entrenador.
La plantilla del Sabadell arribarà aquest mateix vespre a Sabadell procedent de Màlaga, finalment ho farà en avió i no en autocar. Des de l'Ajuntament s'apel·la la responsabilitat de l'afició per evitar grans concentracions de gent a les portes de la nova Creu Alta. Tot plegat, després que ahir l'eufòria arlequinada es traslladés també als carrers de la ciutat.
Titulars.
I a banda de l'ascens del Sabadell, avui un altre dels punts d'interès es troben a Terrassa perquè Sabadell i la Cocapital fan un pas endavant per aprofundir en els seus vincles. Marta Ferrés i Jordi Ballart, els alcaldes dels dos municipis, han signat aquest migdia una declaració conjunta on es comprometen a tirar endavant una comissió bilateral per vetllar plegats pels interessos dels dos municipis, un organisme que començarà a funcionar el pròxim mes de setembre.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Primer de tot ens interessem en la previsió del temps perquè Sabadell, igual que molts altres punts de Catalunya, entren avui en una onada de calor, la primera d'aquest estiu. Li preguntem a l'Abel Flores què ens espera de cara a les pròximes hores. Molt bon dia.
Hola, què tal? Avui, sens dubte, hem de parlar de temperatura perquè la calor tornarà a ser molt acusada arreu del territori. Pujarà més la temperatura que no pas ho ha fet en dies enrere i veurem moltes màximes a l'interior que es mouran entre els 34 i els 39 graus puntualment en alguna localitat de l'oest de Ponent, podríem parlar fins i tot de temperatura que arribés fins als 40 graus. En aquest sentit, ja he vist des del Servei Meteorològic de Catalunya a les comarques de Lleida, Catalunya Central i del nord de Girona per aquests valors extrems de temperatura màxima que s'assoliran avui a primeres hores de la tarda. En canvi, cap a zones de litoral, prelitoral, la temperatura quedarà més moderada, però la xafogor serà molt acusada al llarg de tota la jornada. Cap al final del dia arribaran alguns intervals de núvols que de matinada sobretot podrien deixar algun plogim molt aïllat, poca cosa en definitiva. La calor continuarà durant aquests pròxims dies, tot i que amb tendència a afluixar lleugerament. És tot, de moment ho deixem aquí des de l'Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit a les carreteres catalanes, a aquesta hora només hem de destacar els problemes que hi ha a l'autovia 2 a l'altura de Sant Joan d'Espí a Cornellà en direcció a Barcelona, tot plegat a conseqüència d'un accident que obliga a tallar un carril. Per la resta de carreteres, situació tranquil·la i circulació fluida. I quina és la situació a aquesta hora al transport públic? David de Toro des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Primer de tot, advertir que per treballs de millora des d'avui fins al 30 d'agost queda interromput el servei de metro entre La Pau i Selva de Mar a la línia 4, a la línia groga, habilitat però un servei especial de bus. També per obres de millora hi ha afectacions a les línies R1, R2 i R4 de Rodalies. La R1 redueix freqüència de pas dels trens i inicia i finalitza el recorregut a l'Hospitalet de Llobregat. L'alternativa per arribar a Molins de Rei és la R4. La R2 redueix la freqüència de pas entre Granollers Centre i Castelldefels. A la R4, des de dissabte, es dona servei alternatiu de bus entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia. Al marge d'aquestes afectacions, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya no registren incidències destacables. Són dades facilitades pels diferents operadors de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Passant 5 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El Sabadell, a punt de ser equip de segona divisió A. Quan són gairebé les 10 de la nit, el Sabadell està a un pas, a un segon, de ser de nou Lliga de Futbol Professional. Servirà i en Macai, està tota la banqueta de peu. Vinga, va, fot-li, que això s'ha d'acabar. Sabadellenc, gerlequinats, poseu-vos del peu, s'ha acabat! S'ha acabat! S'ha acabat! El Sabadell torna a ser equip de futbol professional!
Hòstia! Sí, maco, sí! Vamos! Sí, vamos, hòstia! Vamos! Vamos! Sí!
Doncs ja ho heu escoltat, 5 temporades després, el Centre d'Esport Sabadell torna al futbol professional. Pau Vituri, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Els homes d'Antonio Hidalgo han completat un play-off històric. Després de dues eliminatòries superades a la tanda de penals, ahir van fer realitat a Marbella el somni de l'ascens, remuntant contra el Barcelona B i guanyant per 1-2.
Sí, tot i aquest cansament acumulat dels partits contra l'Atlético B i la Cultural Leonesa, el Sabadell va signar ahir la seva actuació més completa d'aquest play-off. L'equip d'Hidalgo va sortir dominador a l'Antonio Lorenzo Cuevas en tres ocasions molt clares durant el primer temps i un clar penal no xiulat sobre Aaron Rey. Però el Barça B va castigar la falta d'encert i en el tram final Monchu va obrir la llauna en una falta llunyana que es va enverinar i va despistar Ian Mackay. Lluny de suposar un cop moral, el centre d'esports va sortir de bastir amb una marxa més i en el segon minut de la represa, Aleix Coc va rematar de cap un servei de cantonada. El conjunt arlequinat va seguir atacant i la recompensa va arribar en el minut 73. Passada l'espai d'Edgar Hernández i Néstor Querol picava la pilota davant la sortida d'Iñaki Peña, una jugada que va abocar molts records del gol de Marc Fernández a Ipurua. Amb l'1-2, l'equip de García Pimienta no va incomodar en accés la porteria de Macay i l'únic que en surt va ser un gol anul·lat a Quime per fora de joc posicional de Peque. Amb el xiulet final es desfermava l'alegria a Marbella i un dels homes més feliços era el director esportiu José Manzanera, qui destacava la forma en què s'havia assolit l'ascens.
Para mí ya no es el ascenso, que lógicamente es lo que es más importante, pero al final es el cómo hemos plantado cara a este Barça B, con las dificultades de los goles en contra, con el gol que nos hemos encontrado, con todas las que hemos tenido en la primera parte, las hemos metido en la segunda parte, y sobre todo es el cómo. El ascenso es muy importante y es la hostia, pero el cómo encima es increíble.
1.876 dies després d'aquell últim partit contra l'Osasuna, el Sabadell torna a ser equip de segona divisió, una anomenada ara Lliga Smartbank, que si no ho alteren els casos de coronavirus actualment que hi ha al Fuenlabrada, té previst començar la pròxima temporada el 12 de setembre.
El principal artífex d'aquest ascens ha estat Antonio Hidalgo. Fa poc més d'un any va agafar les regnes de l'equip en posicions de descens a tercera i no només el va salvar, sinó que un any després l'ha retornat Pau al futbol professional.
Sí, de fet, el d'ahir era el partit número 38 del de Canovella a la banqueta del Centre d'Esports. Extrapolant-ho a una lliga sencera, el balanç és de 66 punts, 19 victòries, 9 empats i 10 derrotes. Ajudant a l'Aica Larnaca i sense gaire experiència com a primer entrenador, Hidalgo va acceptar l'abril de l'any passat l'oferta del Sabadell per substituir Quico Ramírez. En 7 jornades va escapar de l'abisme amb una recordada victòria a Olot com a cirereta. Enguany, i amb el projecte consolidat, ha agafat el testimoni de Lluís Carreras com a últim entrenador arlequinat que aconsegueix l'ascens. A més, ho ha fet amb un segell propi molt reconeixible, fent gaudir l'afició de la nova Creu Alta. Ahir trencava a plorar després del xiulet final i a la posterior roda de premsa atribuïa el mèrit als seus jugadors.
Moltes vegades, com a entrenador, sents moltes vegades incomprensió i soledat. I et dic de veritat, durant aquests 10 dies no he tingut aquesta sensació. He tingut una sensació de comprensió del jugador. Per pujar a la categoria necessites jugadors que entenguin el seu rol, i no és fàcil el no jugar i seguir empenyent.
En aquesta mateixa sala de premsa de l'Antonio Lorenzo Cuevas es va viure una de les grans imatges d'aquesta celebració. A la primera resposta d'Hidalgo, la plantilla arlequinada va interrompre la roda de premsa per remullar la Canovelles. Així es va viure en directe aquest moment al Sabadell en joc.
Significa mucho, ¿no? Hay un gran trabajo detrás, hay mucha implicación, mucha dedicación, mucho...
Entran els jugadors...
Els jugadors del centre és per Sabadell, banyant Antoni Hidalgo i a nosaltres també. Escoltem-los.
Recordem que Antonio Hidalgo va ampliar al desembre el seu contracte amb el Centre d'Esports Sabadell i, per tant, seguirà sent l'entrenador de l'equip la pròxima temporada a segona divisió.
Aquest ascens també culmina el projecte de la directiva encapçalada per Esteve Calzada des de la seva arribada al club ara fa 3 estius. Un camí que ha estat ple d'entrebancs, però que ara situa el Centre d'Esports en una posició privilegiada per estabilitzar l'economia de l'entitat.
Sí, recordem que Calzada va aterrar per sorpresa quan tot feia indicar que el club acabaria en mans del president de Hummel Ibérica, José García Coe. La primera aposta va ser per Toni Saligrat a la banqueta, una etapa que es va trencar abruptament un any i mig després amb aquells incidents de Peralada. L'amenaça del descens a tercera va coincidir amb el moment de més incertesa econòmica, però l'acord amb el grup d'inversors del passat estiu va apuntalar els comptes del club i va permetre viure amb tranquil·litat aquest curs. Ahir, als micròfons de Ràdio Sabadell, Calzada recordava que aquest ascens encara tenia més valor per la reestructuració que patirà la segona B la pròxima temporada amb un total de 5 grups i la creació de la futura categoria intermèdia.
Tu jugues tota una carta, no? Però jo ja havia dit que si no era ara hem aconseguit estabilitzar el club i si no era ara, l'any que ve ho tornaríem a intentar, però realment aconseguir-ho ara és una passada i més amb la Lliga de Segona B que es presentava per l'any que ve, ser capaços de no tenir que participar és una alegria molt gran, la veritat.
Però què significa per a un equip com el Sabadell tornar al futbol professional l'endemà de l'ascens a segona divisió i després d'haver paït la fita assolida? Li preguntem al director general del Centre d'Esports Sabadell, el Bruno Batlle. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com han passat la nit? Perquè ens imaginem que deu haver estat llarga després de tot el que es va viure ahir.
Sí, una mica. Ahir va ser un dia d'eufòria, de molta alegria i sí, la nit es va fer llarga.
El Sabadell torna a segona, dèiem, 5 anys després de baixar, però només 3 anys després de l'arribada de la nova directiva al club. Com valoren que l'equip hagi pogut culminar la seva promesa de tornar al Centre d'Esports al futbol professional?
Doncs bé, com deies, és una fita importantíssima pel club, tornar a la segona divisió, al futbol professional. La segona B és una categoria molt, molt deficitària, on és difícil mantenir-se i ara, doncs, bueno, a segona A els ingressos augmenten. Tot i això, ara ens ve època complicada de treballar moltíssim, de buscar recursos, perquè, bueno, tot i que els ingressos augmenten, sobretot per tema televisiu, hi ha moltes més despeses, òbviament, i és temps de remar encara més que mai.
Clar, quin impacte econòmic calculen que suposarà l'ascens del Sabadell?
Bé, encara no tenim xifres, però sí que és cert, bueno, que hi ha els ingressos de televisió a la segona divisió A són molt diferents de la segona divisió B, i bé, entre 4 i 5 milions, no sé, ens ho han de confirmar, però tot i això, el que dic, hi ha moltes més despeses, i hem de treballar fort i sumar tota la ciutat i remar tota la mateixa direcció per gaudir d'aquesta segona divisió A i que tant de bo, doncs, puguem estar-hi molt de temps i lluitar per coses més boniques.
La ciutat s'ha bolcat amb l'equip durant tota la temporada, interrompuda, això sí, per la pandèmia, però en especial amb aquest play-off express. Com veu la resposta dels sabadellencs? Confien que això es pugui traduir també en un increment dels socis de cara a la temporada que ve?
Doncs sí, la veritat és que els necessitem a tots, necessitem a tota la ciutat, els socis, aficionats, tota aquesta gent que ha gaudit durant aquest play-off i durant tota la temporada, perquè l'equip ha fet un futbol espectacular. S'ha d'agrair als jugadors, a Antoni, a Juve, al director esportiu, el que han aconseguit, que és al final doncs sumar a tota la ciutat al vaixell, i ara doncs esperem que continuïn amb nosaltres i que continuïn això, venint al camp, fent-se socis, que gaudiran la temporada que ve.
A ningú se li escapa, però, que l'escenari continua sent molt complicat per aquesta pandèmia i aquests rebrots que estan apareixent aquest estiu. A la segona divisió, si res no canvia, hauria de començar el 12 de setembre. És possible que la Lliga comenci a publicar l'estadi?
Doncs no ho sabem. Evidentment és un tema que no depèn de nosaltres, que les autoritats sanitàries doncs han de veure que és el més responsable, el més ni el que es pugui, és una llàstima també amb les celebracions. sensacions, que no es pugui fer el que ens agradaria, però és moment de ser prudents i de pensar que tenim una pandèmia que és, bueno, és una crisi molt important i que la salut és el primer, així que doncs, estarem expectants de veure què és el que es pot fer i ens adaptarem.
Precisament ahir es van veure algunes imatges d'aglomeracions aquí als carrers de Sabadell en punts com la Nova Creu Alta o l'Eix Macià al costat del Parc Catalunya. Avui l'expedició Arlequinada arribarà aquest vespre a la Nova Creu Alta. Llencen un missatge de prudència, de responsabilitat a l'afició després d'aquest ascens perquè no es tornin a repetir aquestes imatges de grans aglomeracions de gent?
Sí, absolutament. Desitgem totalment que gaudeixin al màxim d'això, que és el que hem aconseguit és molt gros, que s'ho mereixen, que ens han apoyat durant tota la temporada i en els moments difícils de temporades passades, amb la qual cosa que ho celebrin, però que de moment doncs, ens tocarà fer-ho amb els nostres, mostrar la nostra alegria per xarxes, compartir-ho amb els més propers i tant de bo doncs, aviat puguem fer una celebració com es mereix, però ara el que dèiem, hem de ser prudents, hem de ser conscients de la situació que està vivint el país o el món i que tots els sabadellencs i arlequinats doncs anem amb molta cura i sobretot que els volem a tots la temporada que ve, que es cuidin i arribaran moments millors segur per poder-ho celebrar.
Bruno Batlle, director general del Centre d'Esports Sabadell, felicitats per aquest ascens i bona tornada a la ciutat.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi bé, adéu.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Doncs, com dèiem, l'ascens del Sabadell després de 5 anys va desfar-me l'alegria entre l'afició arlequinada que s'ha volcat amb l'equip des de l'inici del Playoff Express. L'estadi de la Nova Creu Alta i l'Eix Macià i el Parc Catalunya es van convertir, Pau, en els dos centres neuràlgics de la celebració.
Centenars de sabadellencs, per no dir milers en aquest cas, es van congregar a les portes del temple entre bengales, xiulets i crits de Sabadell, tal com escoltàvem, una alegria que també es va traslladar al Parc Catalunya, on alguns aficionats van celebrar el canvi de categoria fins i tot amb un bany al llac, malgrat les recomanacions de la policia municipal i l'alcaldessa Marta Ferrés i altres regidors del govern per evitar grans concentracions de gent. Desenes i desenes d'arlequinats no van deixar de passar l'oportunitat de viure als carrers la gesta del seu equip. Laura Reyes, regidora d'Esports a l'Ajuntament de Sabadell, reconeix que no els han agradat aquestes imatges.
Són imatges que no ens han agradat gens, que és una situació que nosaltres no podíem controlar, que no pots evitar que la gent surti i expressi la seva alegria i les seves ganes d'aquesta victòria, però bueno, nosaltres ho vam dir per activa i per passiva, ho vam comunicar a xarxes. Tant nosaltres com la resta de regidors hem estat a sobre, el que passa és que no ho hem pogut evitar. Llavors, bueno, gràcies a Déu es van dissoldre ràpidament i llavors no va arribar més.
En aquest sentit, Laura Reyes ha demanat prudència als aficionats arlequinats perquè les aglomeracions d'ahir no repeteixin aquest vespre coincidint amb l'arribada de l'expedició del Sabadell a la Nova Creu Alta. La regidora d'Esports, juntament amb l'alcaldessa Marta Ferrés, es van desplaçar fins a Marbella per gaudir de la final del Playoff Express entre el Sabadell i el Barça B.
Les celebracions per l'ascens del Sabadell a la categoria de plata del futbol espanyol també tindran la seva vessant institucional. La regidora d'Esports ha confirmat aquesta emissora que l'Ajuntament està preparant un acte de rebuda als jugadors i al cos tècnic com a reconeixement per la fita assolida. Reyes ha assegurat que serà un acte de petit format que es farà aquesta mateixa setmana.
Nosaltres sobretot demanem que la gent es quedi a casa, que no surti. Ja sabem que és difícil i que és una mica complicat això de contenir les teves ganes de poder sortir, però hem de ser conscients de que la pandèmia encara la tenim aquí latent i hem de ser prudents i no sortir i demanar que tothom ho celebri, perquè ho celebri a casa i amb la intimitat.
La regidora ha assenyalat que l'equip d'Antonio Hidalgo es mereix aquest homenatge després de l'esforç fet durant el play-off.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, Antoni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ara, riure...
Oxigena, sisplau. Els Pallapupes portem 20 anys rient i fent riure les persones hospitalitzades. Ajuda'ns a seguir omplint de riure els hospitals entrant a pallapupes.org.
Això és el que dic, Vitamino. Que ara riure és més necessari que mai.
Notícies migdia.
9 minuts per arribar al punt de les dues. Tanquem aquest capítol dedicat a l'ascens del centre d'esports per parlar d'altres qüestions d'interès. Per exemple, que Sabadell i Terrassa uneixen esforços per crear una comissió bilateral per defensar els interessos compartits entre les dues ciutats. Avui s'ha celebrat un acte simbòlic en què l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, han signat una declaració conjunta d'intencions perquè a partir del setembre es comenci a treballar en aquesta taula de treball compartida. Elena Molista, molt bon dia.
Bon dia. Les dues alcaldies coincideixen en que les dues ciutats tenen projectes estratègics compartits i unint les seves veus, les poden reclamar amb més força. Sobretot destaquen els temes de mobilitat, amb les connexions ferroviàries i per carretera com a punt de partida evident. De fet, s'han citat algunes de les al·legacions presentades al Pla de Mobilitat del Vallès com a signe de coincidència. Tot i això, no es descarta crear taules de treballs d'àmbits com mediambiental, de promoció econòmica i comercial o qüestions d'educació, recerca, innovació o cultura. De comú acord s'establirà una agenda per abordar tots aquests temes en els que s'ha batejat com una nova etapa a les relacions entre les ciutats de Sabadell i Terrassa.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Més coses. L'Ajuntament de Sabadell obre una línia de subvencions per a les entitats sense ànim de lucre que hagin patit un sotrac econòmic arran de la crisi del coronavirus. Les ajudes volen acompanyar els col·lectius que durant els mesos d'estat d'alarma han estat fent la seva activitat sense cap benefici econòmic. Ho explica la tinenta d'alcaldessa i regidora de Participació, Marta Morell.
Doncs ajudar al màxim possible el teixit associatiu de la nostra ciutat a sortir d'aquesta crisi. Nosaltres, bàsicament, aquesta línia de subvenció pensem que és per finançar despeses estructural o conjuntural de les entitats sense ànim de lucre que tenim a la nostra ciutat de Sabadell, perquè doncs, puguin assumir despeses extraordinàries derivada de l'exercici de la seva activitat durant aquest temps de pandèmia. Per tant, nosaltres pensem que és important treure aquesta línia de subvenció.
Qui podrà optar, Elena, aquestes ajudes?
Doncs totes aquelles entitats sabadellenques que compleixin amb els requisits, és a dir, que entre el període de temps entre l'1 de gener i fins al 30 de setembre del 2020 hagin assumit despeses extraordinàries o que la seva activitat s'hagi suspès i, per tant, no comptin amb finançament. Les entitats que es vulguin presentar aquestes subvencions tenen temps de fer-ho fins al 2 d'octubre i hauran de presentar els documents acreditatius i els justificants de despesa.
En la roda de premsa de la Junta de Govern, el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, ha defensat que la ciutat no es troba en una situació d'alarma pel que fa al nombre de contagis de coronavirus. Tot i això, ha remarcat que cal seguir totes les mesures de seguretat.
Les dades les anem seguint diàriament amb el comitè de seguiment. Com bé dius, de moment sembla que estiguem cada dia millor que altres municipis, especialment doncs, de la metro sud, però això no vol dir que ens haguem de relaxar i, per tant, doncs, reiterar el missatge de prudència i de fer cas de totes les mesures de prevenció que hem seguit fent en tot el moment. Com sabeu, tenim activat el dispositiu aquest d'informadors de carrer durant des de fa ja 2 setmanes, que a més la setmana passada també van començar a intervenir educadors socials als vespres, nits, especialment pel que fa en els grups de joves.
Cortés també ha afirmat que en tot moment seguiran les indicacions dels experts sobre si cal confinar o no la ciutat. I aquesta setmana tindrem alguns dels dies amb les temperatures més altes de l'estiu. Avui comença un pic de calor que ha posat a més de 15 comarques en situació de perill per la calor. Tot i que Sabadell està fora de les zones on hi haurà més afectació, a Ponent es poden superar els 40 graus, podríem arribar als 36 i farà molta xafogor. Per tot plegat, és possible que molta gent opti per anar a les piscines municipals o a la platja aquests dies i hauríem d'extremar les precaucions si ens exposem a la radiació solar.
L'Hospital de Sabadell ha emès un missatge en aquest sentit, amb un seguit de recomanacions per evitar les cremades, que són les principals causants del càncer de pell. Segons el Departament de Salut, cada any hi ha 7.500 nous casos a Catalunya d'aquesta malaltia. Si volem evitar-ho, hem de fer cas a la dermatòloga Mireia Sabat, de la Corporació Sanitària del Parc Taulí.
Factor de protecció 30, millor 50, però mínim de 30, no menys. Aplicar
aplicar-ho almenys 30 minuts abans de l'exposició solar. Millor aplicar-ho a casa perquè quan arribem al sol ja ens haurà fet efecte. Un cop estem allà hem de repetir l'aplicació de la crema cada 2 hores. O si ens banyem també l'hem d'anar repetint. Evitar en general estar més de 2 hores exposats a aquesta llum del sol directa i utilitzar gorra, parasol, buscar l'ombra, samarreta, ulleres de sol. També doncs, evitar les hores del centre del dia, de 12 a 3, que és quan hi ha més radiació solar.
Tot això ho hem de complir a partir dels 3 anys, ja que la pell, com diu la doctora, té memòria. Pels infants més petits caldria evitar l'exposició directa al sol.
Sortim de la ciutat per fer un cop d'ull a l'actualitat. El president de la Generalitat, Quim Torra, demana un esforç col·lectiu per superar la situació crítica provocada per la Covid-19.
Tot plegat després del repunt de casos dels últims dies, especialment a Barcelona i la regió metropolitana sud, que eleven la xifra de contagis a Catalunya des de l'inici de la crisi per sobre dels 90.000. El cap de l'executiu català ha demanat responsabilitat per evitar anar a un escenari encara pitjor que l'actual.
Moments. Els rebrots estan tenint molt impacte assistencial a l'atenció primària. Aixeco la bandera vermella d'alerta. Tot el que hem viscut des del març, tot el que hem viscut i estem vivint al Segrià, ens demostra com n'és de fràgil la situació i amb quina facilitat pot derivar a pitjor, a molt pitjor.
Torra, que ha comparegut al costat del nou secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha assegurat que els ciutadans poden fer vida més o menys normal, però respectant la distància, l'ús de la mascareta i la higiene de mans. Alhora ha avisat que els pròxims 10 dies seran cabdals per saber si la tendència a l'alça es frena o cal anar cap a un nou confinament.
El sector turístic molt tocat per la quarantena imposada pel Regne Unit a tothom que arribi al país procedent d'Espanya.
La decisió de Londres suposa un gerro d'aigua freda per al sector, que ja esperava una temporada més fluixa del que és habitual a conseqüència de la pandèmia. Ara el govern espanyol negocia amb el Regne Unit excloure d'aquesta decisió Canàries i Balears, dues de les principals destinacions del mercat anglès. Andalusia també ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que lluiti perquè també quedi fora de la restricció de fer quarantena. De la mateixa manera, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha dit que Catalunya és una destinació segura i amable per als visitants nacionals i internacionals.
Voldria enviar un missatge a tots els ciutadans del món que ens visiten o que volen visitar-nos per dir-los que Catalunya és una destinació turística responsable.
Torra ha recalcat que s'estan prenent mesures a Barcelona, Figueres i el Segrià amb rebrots ocasionals del coronavirus i ha afegit que fora d'aquestes zones, destinacions com la Costa Brava, la Costa Daurada, la Catalunya Interior o els Pirineus no estan afectades per la transmissió comunitària del virus i les persones poden viatjar de forma segura.
I Catalunya ha registrat aquest dilluns 724 casos nous de Covid-19.
D'aquesta manera, la xifra s'eleva fins als 91.337, el nombre de positius des de l'inici de la pandèmia. El nombre de persones ingressades de gravetat augmenta en 8 més respecte a les dades d'aquest diumenge. I 3 persones han perdut la vida per coronavirus, segons l'últim recompte del Departament de Salut.
Segons l'últim baròmetre del CIS, PSOE i Podemos segueixen a l'alça mentre que el PP es desinfla.
El PSOE i Unides Podem incrementen el suport lleugerament i se situen en el 32,4% i el 12,6% en estimació de vot. Pel que fa al principal partit de l'oposició, el Partit Popular baixa fins al 19,4% en intenció de vot.
Menys d'un minut per arribar al punt de les 2. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, també a través de les xarxes socials, els butlletins horaris i a partir de les 7 en una nova edició del Notícies Vespre. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.